Comença a IOSA FM el programa del món del motor, la Fórmula 1, MotoGP i tota l'actualitat del motor en Motor a Punt. Presenta i dirigis Iñaki Martínez.
Hola, què tal? Benvinguts a Motor a Punt, el programa d'informació del món del motor de dos i quatre rodes de IOSA FM i la xarxa d'emissores municipals valencianes. Edició 298, la d'aquesta setmana, primera edició d'aquest mes d'agost, on anem a repassar el que va donar de si el passat cap de setmana al Mundial de Superbikes, aquesta prova a Most. També tindrem, repassarem la Women's European Cup, el GP Virus al circuit de Misano. També donarem cites de cap de setmana. També parlarem tot això amb José Ramon Solà. Com no, també parlarem de la Fórmula E, que tinguem eixe Prix de Londres, el circuit de London, eixa penúltima prova del campionat, i a part també eixe gran premi d'Hongria de Fórmula 1, el circuit d'Hungaroring, on repassem els resultats, creacions, i analitzarem en profunditat este gran premi amb Joan Vila del Prat. I a més, també tindrem la prèvia del Gran Premi de Gran Bretanya de MotoGP en el circuit de Silverstone. Repassarem les notícies més destacades i a més, com no, Vicent Girla, que ens conta com és este circuit de Silverstone, i a més d'horaris i meteorologia els donarem. És per un servidor, com cada setmana, Iñaki Martínez, i recordeu que es podeu escoltar a través de IOSA FM, també a la xarxa d'emissores municipals valencians que connecten aquest programa, com són Ràdio Solalval, Ràdio Bétera, Ràdio Godella, Ràdio Altea, Ràdio Tuleleriana, Alzira Ràdio i Ràdio Cosentaina, com no, a través del podcast en iVoox, que recordeu es podeu escoltar a qualsevol hora del dia. Així que anem a començar esta edició 298 de Motor a Punt. I ho comencem esta edició parlant de Superbikes. Va haver ronda de la República Txeca, en este cas el circuit de Most, i bé, anem a més Superbikes en aquesta categoria, on la victòria va ser per Álvaro Bautista, segona posició per a Topas Rastatioglu i la tercera posició per a Scott Redding en esta primera carrera, on Iker Lecona va acabar en la vuitena posició i en la quinzena Xavier Biergue. En la Superpole Race, Topas Rastatioglu va ser el que es va imposar, segon Jonathan Rey, tercer Álvaro Bautista, setena posició per a Iker Lecuona, posició número 10 per a Xavier Biergue. I en la segona carrera, Topas Rastatioglu va ser el que va guanyar, segon Álvaro Bautista, tercer Jonathan Rey, setena posició, va acabar Xavier Biergue, no va acabar la carrera Iker Lecuona. Álvaro Bautista és el que lidera el campionat amb 298 punts, dos segones Jonathan Rey amb 267, mentre que Topas Rastatioglu és tercer amb 260 punts. Sisena posició per a Iker Lecuona amb 127, posició número 10 per a Xavier Biergue amb 79 i en la posició número 18 per a Xavi Forés amb 12 punts. Per constructors, Ducati 309 punts, segona Yamaha amb 290, tercera Kawasaki amb 280, quarta Honda amb 142, cinquena BMW en 133 punts. Bé, esto es el que passava a Superbikes. Anem a Supersport, on la primera carrera va ser per a Lorenzo Baldassarri, segon Stefano Mansi, tercer Steven Odenald, vuitena posició per a Adrián Huertas, posició per a Isaac Viñales, posició 18 per a Unai Urrat, en este cas fora dels punts, mentre que en la segona carrera Lorenzo Baldassarri és el que es va imposar, segon Nicolo Bulega i tercer Stefano Mansi, i la setena posició va ser per a Adri Huertas i no va poder acabar la carrera ni una Jorrade ni Sa Viñales. Domènec Aberter és el que lidera en 245 punts el campionat, segon Lorenzo Baldassarre en 231, tercer Nicolò Bulega en 147, novena posició Adrián Huertas en 67, 27 una Jorrade amb 9 punts, 28 per Isaac Viñales amb 8 punts. Pel que fa ja Supersport 300, doncs la victòria en la primera carrera va ser per a Marc García, segon Hugo de Cancelis, i la tercera posició per a Álvaro Díaz. El que fa a la quarta posició va ser per a Dani Mogueda, vuitena posició per a Iker García, en la posició número 10 per a José Luis Pérez, posició número 12 per a Gerai Sainz, i després no va poder acabar la carrera Àlex Millán. En la segona carrera la victòria va ser per a Víctor Stedman, segona posició per a Álvaro Díaz i tercer per a Leo Lehermann, i cinquena posició per a José Luis Pérez, novena posició per a Marc García, la posició número 13 per a Dani Mogueda, en la 17 Gerai Sainz, i en la 19 Iñiguer García. Àlex Millán no va poder acabar la carrera de nou, i Álvaro Díaz és el que lidera el campionat en 161 punts, segon Marc García en 137, tercer Víctor Stedman en 122, mentre que Íñigo Iglesias el trobem en la posició número 10 en 55 punts, en la 18 José Luis Pérez en 17, en la 21 Iker García en 17, en la 22 Dani Mogueda en 16, en la 27 Àlex Millán en 8, mentre que Gerai Sainz en la posició 29 amb 4 punts. I pel que fa a la R3RB Cup Yamaha, la victòria va ser per a Giovanni Manso, segona per a Enzo Valentín i tercer per a Wilfred Nugrogo. Després l'únic representant espanyol d'esta carrera este cap de setmana va ser Carlos Jiménez, que va acabar en la posició número 13. Pel que fa a la segona carrera, Davis Bergamini va ser el que va guanyar, segona per a Enzo Valentín i tercer per a Jack Kuzmirekic, en la posició 12 per a Carlos Jiménez. Campionat d'esta categoria suport que dona aquestes Yamahas, Enzo Valentín és el que lidera en 189 punts, segon Davis Bergamini amb 148, tercer Kevin Fontaigna amb 137. El millor creixer dels espanyols, Gerai Ruiz, a posició 10 amb 41 punts, Marc Vich en la 15 amb 32 i en la 17 Carlos Jiménez amb 24 punts. I bé, també anem a passar ara a parlar de motociclisme, però en aquest cas de la Women's European Cup, que tinguérem prova el passat cap de setmana, el Gran Premi Virus Power a Misano, el circuit de Misano de Marco Simoncelli, on en la primera de les carreres Sara Sánchez va ser que va imposar, segon Roberta Pozzani, tercer Josephine Bruno, l'Espanyol es punts, quarta opció per a Beatriz Neila, 154 punts, segon Sara Sánchez en 150, tercera Roberta Pozzani en 93 punts. I este cap de setmana tenim diverses cites, com seran el motociclisme, el film EVC de campionat de resistència, les 8 hores de Suzuka, apassionants les 8 hores de Suzuka, que sempre són atractives, un atractiu en aquesta penúltima prova de Endurance de motociclisme, motociclisme de resistència. A les 5:15 es podrà veure la carrera per Eurosport, la matina de dissabte a diumenge, 5:15, com he dit. I després també, com no, tindrem Rally de Finlàndia este proper cap de setmana, allà és Karlskrona, de centre de Finlàndia, trams de Gravella, 22 van a ser trams, 322,6 km, este rally de Finlàndia, el Mundial de Rallys, que podeu veure a través de URCR Plus, tots els trams i de més, també resumens per la nit el cap de setmana al canal temàtic Teleport i al canal esportiu de Catalunya, Esport 3. A més, també en Eurosport tindreu a les 10 del matí la primera carrera del Gran Premi de la Ronda d'Alsàcia a França a les 10 del matí i la segona a les 3 de la tarda. Estem parlant del Mundial WTCR, que és el Campionat Mundial de Turismes, on Miquel Azcona podia proclamar-se en esta última prova campió primera volta. En el espanyol, esperem que tinga la major de les sorts, de fent una avantatge important i per tant podia assegurar ja definitivament matemàticament ser campió en esta última prova.
Després de repassar aquests resultats, anem a analitzar alguna de les proves i tenim a l'altra part de la paret telefònica José Ramón Solà, qui passem a saludar. Hola, José Ramón.
Hola, Iñaki.
Bé, la veritat és que encara no hem tingut temps per parlar en aquest programa un poquet en profunditat del que està siguent el Campionat Mundial de Superbikes. I bé, la veritat és que esta setmana ha sigut unes carreres on hem tingut una victòria de Bautista i dos de Top Arrasadeu. Què et pareix?
Bueno, m'ha semblat que han sigut unes curses molt guerreres, per dir alguna cosa, perquè la veritat és que han sigut molt disputades. Vull dir, amb la primera cursa, vull dir, una gran rivalitat entre els tres, perquè s'ha de dir això, entre Álvaro, entre Jonathan i entre el Tour. I, bueno, la veritat és que hem disfrutat molt, molt, molt de les curses. Vull dir, la primera cursa la va guanyar Bautista amb una gran lluita amb els dos que estan jugant el campionat i, bueno, i ja et dic, vull dir, jo crec que vam disfrutar molt de la cursa.
Mm-hmm. Pensem que ahir, en este cas, el Bautista va saber contramover a Toprak, que és un pilot, l'actual campió, i que sabem que tal vegada és, a dia d'avui, una de les grans aspiracions, i més sobretot d'esta doble victòria que ha aconseguit, que ha fet retallar punts a Rea, que està ara mateix en el subcampionat. S'ha de diferència, però bé, encara de fent 38 punts amb Bautista, que li diu el campionat.
Exacte, vull dir, jo crec que entre els tres, vull dir, s'estan jugant el campionat, i destacar una cosinha aquí. Vull dir, aquesta victòria, aquest pòdio, ha sigut el número 1000,
sí,
per a Ducati.
Sí, correcte.
Amb el Mundial de Superbike.
Mm-hmm. Efectivament, bona dada la que ens dones.
Exacte, vull dir que ha sigut tot un logro i, bueno, jo crec que la satisfacció de Bautista de donar-li aquest número 1000 a
era Ducati, no? I bé, després una superpole res que de tot va imposar a Rea i a Bautista, i una segon carrera de tot el resta de grup que aconseguia guanyar a Bautista i feia que Rea, però Rea en fi no ha pujat tot el podi, perquè recordem que havia sigut Redding el que s'havia posat tercer en aquesta primera carrera.
Exacte, vull dir, la segona cursa d'aquest cap de setmana, doncs, també vam veure, va ser molt disputada i la veritat és que van lluitar fins al final, vull dir, i tant Rinaldi com Bassani van estar lluitant amb Scott Redding, vull dir, pel tercer, quart i cinquè puesto, i la veritat és que molt bé per Bautista, perquè està aguantant amb el Mundial amb aquesta primera posició, que és molt difícil aguantar tant a Rea com al Tour, i bueno, chapó per Álvaro.
Efectivament, anem a veure si pot continuar aquestes diferències al campionat. Bautista, que ja diguem, segueix liderant, però segueix Johnny, Rea i Topar amb diferències que sí que són diferències, però ja sabem que quan són tres carrers en superbikes te pot passar qualsevol cosa en la diferència de punts. Passem a parlar, si digues.
Perdona un moment, Iñaki, també vull dir, s'ha de reconèixer el campionat que està fent Iker Lecuona, que està sisè amb el Mundial, i la veritat és que està fent unes bones curses.
Sí, efectivament. El pilot valencià està fent un bon campionat amb el seu company Xavier Berger. Pareix que Honda va funcionant a poc i això també és important, eh? per a este campionat de Superbikes, que sigui també, en este cas, Honda, i ens alegrem també per Iker Lecuona. Bé, anem a passar a l'Agumens European Cup, que també han parlat del que ha sigut este rotat, però que ha sigut una carrera en el que per primera volta en esta carrera no baixava del podi Neila, que continua defendent el lideratge, i que la victòria va ser per a Sara Sánchez.
La veritat és que, bueno, s'estan jugant les dues el campionat. La veritat és que aquest cap de setmana l'han fet molt bé les dues, perquè s'ha de dir que l'han fet molt bé. I bueno, jo crec que estan les dues en un campionat molt complicat, perquè estan a Itàlia. N'hi ha moltes pilots italianes que són molt bones, i la veritat és que ho estan fent, el que deia, ho estan fent molt bé. Estan les dues primeres al campionat, hi ha molt poca diferència de punts, i bueno, jo crec que no sé si queden una o dues curses, i s'ho jugaran tots amb aquestes curses, i veurem qui és la que queda primer.
Sí, evidentment sols tenen Sara Sánchez, que aconseguia eixa victòria en Misano. Sols queda en Mugello per al mes de setembre, eixes dos carreres, doble prova al Mugello, i que la diferència és de 4 punts. Ja la tercera posició de Ponchani i la quarta Josep i Bruno, evidentment ja no arriben a poder aspirar a eixa títol, sinó que les dues espanyoles, un altre mes, van a lluitar en l'última prova per endur-se el campionat. Jo penso que se decidirà en l'última volta, o inclús en aquesta última carrera, tot apunta, com l'any passat.
Home, vull dir que amb l'última volta s'ho lluguin tot, pot passar de tot, Iñaki.
Efectivament.
Però bueno, guanyi la que guanyi, jo crec que se celebrarà més escut, perquè la veritat és que les dues són grans pilots, i bueno, el que dius tu, veurem què és el que passa.
Efectivament. I ja per últim, ja que anem a passar de seguida a la secció de Fórmula 1, però bé, anem a fer un moment d'un repàs ràpid també a la W Series, que després repassarem això. Bé, va ser una carrera, no?, que a Chaui se li ha acabat la ratxa de victòries consecutives que portava. Ha guanyat una britànica, que això és el que continua, tinguem aquesta tendència en este campionat, Alice Powell, i llàstima Nerea i Belén, estaven ahí en l'entera, i sobretot Marta García, que estava en llocs de podi, que finalment ens va quedar en aquesta quarta posició. Però molt bona... Estan fent bé els espanyols, poquet a poquet, estan ahí en les parts davanteres del campionat.
Perquè hi ha un pilot que són molt bones, i la veritat és que Marta García va fer una bona cursa, va acabar quarta, i jo crec que el més destacable va ser que no va guanyar la Chadwick. Vull dir, jo crec que això va ser el més puntual, perquè després de 7 curses guanyant seguides, que hagi guanyat la que va segona al campionat, això ja vol dir alguna cosa.
Efectivament.
Però bueno, jo crec que el campionat està decidit, Iñaki. Vull dir, jo crec que hi ha molta diferència, i només que vagi puntuant, jo crec que el campionat és de la
Xarxa. Chadwick sumant, crec que qualsevol... Sumant quatre terres, jo penso que ja li valdria inclús suficient. No pujant alguna al podi, i pujant el rest del podi ja ho tindria. Però, en fi...
Per això dic que vull dir que... Jo crec que està decidit, i bueno, quan a les espanyoles al campionat, pues, vull dir, la Belén García està cinquena, vull dir, la Nerea està sisena, i la Marta García està vuitena, vull dir que bé. Vull dir, la veritat és que ho estan fent bé, i si continuen l'any que ve, pues, jo crec que la veurem una miqueta més amunt.
Sí, jo crec que sí, jo crec que poden passar qualsevol cosa, i ells estan intentant buscar el podi, ja saben el que és això. Evidentment Marta, doncs, ja sabem, en aquesta carrera a Miami, doncs, li claven una penalització que li van llevar el podi, esta volta està a prop, i bé, Nerea ja ha aconseguit dos podis, i Belén també un podi, o sigui que saben el que feia el podi. Sabe falta que li arribi un poc la victòria per als nostres en este format.
Exacte, jo crec que falta un podi, i jo crec que això donarà una mica més d'alegria a aquestes pilots de la són molt joves, perquè la veritat és que són molt joves i el que diem, ho estan fent bé, amb un contrat que deia que és molt complicat, perquè hi ha molt competents, que és un campionat molt competent, i bueno, ja ho estem veient, vull dir, aquí tothom se'n baralla per estar a dalt.
Sí, efectivament, això és el que estem veient. Doncs bé, José Ramon, moltíssimes gràcies, que acabes de passar un bon estiu i ens escoltem pronter.
Pues moltes gràcies, Iñaki, per tornar al teu programa i sempre t'ho dic, endavant, molt a punt.
Moltíssimes gràcies, Edith. Fins la propera i que acabes de passar un bon estiu.
Adéu, Iñaki.
Adéu. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fine. Anem a la fórmula E ara, on tinguérem el passat cap de setmana un Prix de Londres al circuit de London, este circuit que és espectacular perquè té part interior i exterior. Unes parts del circuit, ja recordem, comença la carrera i l'últim part del sector està baix cobert i després part de ja final del primer sector i sobretot el segon sector es corre a l'exterior dels alrededors ja dins d'aquestes exposicions de Londres. Bé, una carrera en la primera que va haver doble ronda, recordem, aquestes últimes ja proves del campionat ja sols es disputen a dos carreres, i bé, la primera de les carreres va ser victòria per a Jack Dennis, segon Stoffel Van Dorn i tercer Nick Cassidy, mentre que en la segona carrera doncs Lucas Digressi va ser el que va guanyar, segon Jack Dennis, tercer Nick De Vries, i el campionat dona un ha canviat de líder, i és que Stoffel Van Dorn lidera 185 punts, segon Mitchevan 149, tercer Eduardo Mortara amb 144, Mercedes Fórmula S 290, que lidera per equips amb 291, segon Rockit Venturi Racing amb 255 i tercer Dis Tichita amb 244. Bé, este campionat està ja, jo no diria que sentenciat, però pràcticament, té moltes aspiracions Stoffel Van Dorn. Ha aprofitat molt bé els errors de tant de Mitch Evans com d'Eduardo Mortara, sobretot un Eduardo Mortara que pareixia que també tenia prou encarat el campionat, i se ha canviat molt la situació, i en fi, pareix que este ha sigut prou accidentada en esta fórmula E. Molts tocs van haver, ha sigut un cap de setmana, ja diguem, incidents. És cert que van haver temps afegit en la segona de les carreres, però bé, en la primera carrera prou accidentada, jo diria. I va fer també que Eduardo Mortara, després de no poder sumar en ninguna de les dues carreres, que passarà al tercer lloc del campionat, però la retirada de Mitch Evans amb aquests problemes elèctrics que va tindre amb el cotxe, doncs fa que Stoffel amb aquesta segona posició de la primera carrera i la quarta de la segona que puga ja tindre mig campionat. És cert que la diferència és de 46 punts, però clar, es queden dos carrers, 50 punts en joc. Jo crec que seria molt difícil que li puguin estar. 85 Stoffel Van Dorn, 149 Mitch Evans, i tot apunta que aquest campionat doncs el té molt encarat el belga, que seria el segon per a Mercedes, que recordem que el proper any no estaran a la Fórmula E. Mercedes se'n va i protegeixen per la Porto Gran amb aquest títol. Revalidaria el títol, recordem l'any passat Nick De Vries va ser el que guanyà, i ara doncs podria ser Stoffel Van Dorn.
La propera prova serà el proper cap de setmana al circuit de Seúl a Corea, i veurem si la propera setmana podem tindre les combinacions que Stoffel van Dorn podria ser, però ja diguem, el té molt proper el pilot mitjos 36 punts de diferència, ja diguem, 36-50 en joc. Doncs veurem quines són les combinacions la propera setmana. Ara anem a passar a parlar de la Fórmula 1.
El motor a punt, parlem de Fórmula 1.
Temps per a la Fórmula 1, on en este gran premi d'Hongria al circuit d'Hungaroring es va disfrutar el passat cap de setmana esta prova del Mundial. Omar Verstappen va ser el que va guanyar en Fórmula 1, segon Lewis Hamilton, tercer George Russell, després ja complet en la zona de punts quart Carlos Sainz, cinquè Sergio Pérez, sisè Charles Leclerc, setena posició per a Lando Norris, vuitè Fernando Alonso, novena posició per a Esteban Ocon, posició deu per a Sebastián Vettel. En este cas el campionat està liderat per Max Verstappen en 258, segon Charles Leclerc en 178, tercer Sergio Pérez en 173, cinquena posició per a Carlos Sainz en 156, posició deu per a Fernando Alonso amb 41. Red Bull Racing lidera en constructors a 471, segon Ferrari en 374, tercer Mercedes 304 i el Team Renault és quarta posició a 99 punts. Ara de seguida repassarem el que va ser ixe gran premi d'Hongria. Destacarem molt i anejarem amb Joan Vilalprat, i a més també la notícia de la setmana, que és ixe fitxatge de Fernando Alonso per Aston Martin. I bé, també com no anirem aquesta carrera, que de fet la veritat és que pareixia que tot apuntava que era un doble de Ferrari i que se va escapar en una mala estratègia i unes males parades, podien dir, i mala elecció de pneumàtics el que va ser, i que Marc estava queixat des de la dècima posició i va aconseguir la victòria. De seguida després analitzarem esta carrera. I bé, torna per este F2, on Jack Doohan va ser el que va guanyar la primera carrera, segon Yuri Vips, tercer Enzo Fittipaldi, mentre que Roberto Benigni va quedar fora dels punts en la posició número 14. I pel que fa a la segona carrera, primer Theo Pourchaire, segon Enzo Fittipaldi i la tercera posició per a Yumu Iwasa, fora dels punts, i no va poder acabar la carrera Roberto Meri. Felipe Drugovic és el que lidera el campionat en 180 punts, segon Theo Pourchaire en 159, tercer Logan Sargeant en 119, posició número 18 per a Roberto Meri amb 15 punts. I el que falla a l'equips Arc Grand Prix, el que lidera en 250 punts, segon Carlin en 207, tercer MP Motorsport en 206, novena posició per a Campo Racing amb 57. I pel que fa a aquesta Fórmula 3, en la primera carrera va guanyar Caio Collet, segon Franco Colapinto, tercer Cuix Maini, i Pepe Martí va acabar en la posició 14, Brad Benavides fora de carrera, igual que també David Vidales. En la segona carrera Alexander Smoyer va ser el que guanyar, segon Zal Maloney i tercer Oliver Berman. David Vidales, posició número 13, posició 22 per a Benavides, posició 29 per a Pepe Martí. Isaac Hadjar és el que lidera el campionat de 104 punts, segon Vinto Martins amb 104 punts també, tercer Artur Lequeca amb 95, 15 és David Vidales amb 21, en la 26 Pepe Martí amb 0 punts, en la 21 Ibra Benavides amb 0 punts, igual que en la 34 Ayrton Simons amb 0 punts. I per últim anem a les W Series, que ja havien repassat el campionat, però bé, també un poc de resultats. Alice Powell és el que guanya, segon Jane Chau i David Visser, com havien dit, quart Marta García, 12a posició per a Nerea Martilla fora, és molt igual que en la Tetge, Belén García. El campionat Jane Chau i 143 punts, segon Alice Powell amb 68 i tercer Visser amb 68 punts.
I bé, després de repassar aquests resultats d'este Gran Premi d'Hongria, doncs anem a analitzar-lo. I tenim a l'altra part de l'aparell telefònic a Joan Vila del Prat, qui va ser enginyer de molts equips i també ara també el poden escoltar en algunes emissores de ràdio com Onda Cero, inclús també un podcast també que també ha estat ja a YouTube, com és Cafè del Paddock, i el tenim a l'altra part de la telefònia, que passem a saludar. Hola, Joan.
Hola, Yankee. Hola. Bé, encantat de tindre de nou una temporada més així a motor a punta. Parlar d'aquest gran premi d'Hongria, que bé, quina valoració fa després d'aquesta victòria d'un Max Verstappen que eixia des de la deixa posició i acaba guanyant, què li pareix?
Bueno, a veure, maneres de veure coses diferents, no? Primera, que òbviament em dóna la sensació que Ferrari, amb els seus errors i la seva... Això és un campionat, comencem per aquí, no? Això és un campionat que des del primer moment vaig dir sempre que seria molt important la fiabilitat. La fiabilitat i no cometre errades. Bé, amb fiabilitat Ferrari en aquest moment ha estat bastant fatal i amb errades constantment veiem que pren decisions equivocades a l'hora als boxes. Vull dir que en aquest sentit estan quasi llançant el campionat, perquè tenen el cotxe que possiblement és el més competitiu de tota la Fórmula 1, per molts anys de Ferrari un cotxe bo per guanyar el campionat, i en aquest moment per altres circumstàncies que no són, diguéssim, els estudis que interpreten aquest cotxe, l'estan fallant estrepitosament. Que un pilot com Max surti el 10, faci un trompo, que tingui problemes de l'embrague i que pugui acabar primer, t'està dient que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar. Això per una part. Per una altra part molt important és que Mercedes està arribant i està arribant fortíssim. Vull dir, està allà, està segon i tercer, i això t'indica que, bueno, tots aquests problemes de poc, tot aquest intent de canviar el reglament que encara segueix el senyor Toto Wolff de fer, doncs em sembla que injust i injustificable de que segueixin en aquesta manada. Òbviament ho volen fer perquè creuen que ells aniran millor, i això encara que en moment sis equips que estan en contra, ja veurem com acaba. La influència de Mercedes en FIA és bastant poderosa, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Dit això, vam veure una altra vegada un Checo Pérez equivocant-se diguéssim en classificació, no estant al lloc on li correspon. Max patint un problema amb el motor, es pot entendre que va haver un problema mecànic. Que no és que sigui Red Bull el que estigui exempt d'aquests problemes, perquè a vegades també els tenen. Vull dir, per això que és important el que dic, fiabilitat. Però és clar, ara s'ha posat en 80 punts davant de Leclerc. Vull dir, ara fins i tot es podria permetre el luxe de no acabar tres carreres, no? Això és bastant important quan tu estàs mirant i tens la calculadora que ara el campionat. Però és clar, tampoc puc mirar. Tampoc pot ser d'aquesta manera, perquè tens una Mercedes que no falla, que té una fiabilitat tremenda i que òbviament estan allà, estan a 30 punts de Ferrari i estan molt a prop de ser segons del campionat i de lluitar per curses i per victòries. Vull dir, el que estem veient en les últimes curses, tant de Hamilton com de Russell, que són dos lleons, òbviament han trobat alguna solució amb el cotxe i tot aquest problema del porpoising ha desaparegut i el cotxe torna a ser competitiu. Vull dir que és un altre factor a comptar durant tot aquest campionat. Vull dir que aquestes són les coses que vam veure. Una altra cosa que s'ha vist aquest cap de setmana és que òbviament l'entesa dintre l'equip alpin, entre Ocon i Fernando, no ha sigut massa bona, no ha sigut en el benefici d'equip, sinó en benefici de cadascú individualment, i això fa que jo crec que ha sigut un punt d'inflexió a l'hora de que Fernando prengués aquesta decisió tan dràstica d'anar-se amb Aston Martin, que va ser un xoc per tots, o almenys aquests dies ha sigut un xoc per tots,
sí,
però que està clar que s'entén que és una situació que porta ja treballant, que ell no està content amb l'equip, o que no està content amb la direcció de l'equip. No crec que sigui l'equip, jo crec que l'equip està content, crec que està content amb el cotxe, amb el progrés que s'ha fet amb el cotxe, però crec que la direcció de l'equip no és el que ell esperava, i suposo que això ha motivat també aquesta reacció i canvi d'equip a Aston Martin el pròxim any. Vull dir que, aviam, un Aston Martin, que sí, és veritat que està fent una gran inversió, que està fent la nova fàbrica, que estan bàsicament comprant gent de tots els equips, gent bona, i que estan fent un equip potent, però que és un equip que tardarà el seu temps, almenys l'experiència en diu això, ojalà m'equivoqui, però l'experiència en diu això, que tardarà a mínim 3-4 anys a ser un equip rodó com per lluitar per victòries i títols. Jo crec que estan encara molt lluny.
Possiblement, sí,
treballant amb el PIN, es podria haver arribat en aquesta situació molt més aviat. Però, bueno, això només ho sap el Fernando, i llavors és tot el respecte amb ell i a les seves decisions, perquè són ells el que les té que prendre, en aquest sentit. Però, bueno, el que sí que és evident és que el PIN no ha fet tots els deures que tenia que fer. Han fet un cotxe que cada vegada va millor, cada modificació que han portat ha anat millorant, han fet un motor que funciona, que és ràpid, que és potent i que no es trenca. I hi ha moltes coses que han fet bé, però hi ha altres coses que no han fet bé, i una d'elles és perdre's el Fernando Alonso, perquè crec que el PIN trobarà a faltar moltíssim a Fernando Alonso.
Sí, així és, una pèrdua que va tindre l'Alpine, que ja de fet ja té substitut, que serà Oscar Piastri, un pilot jove que estava com a tercer pilot, i bé, estarà amb Ocon. I una de les coses que també ha sigut aquesta aquesta setmana, sobretot, ha sigut aquesta passada, que va haver un moment com va eixir Alonso amb Ocon, i Lando Norris es va passar als dos Alpine, també.
Sí, bueno, la veritat és que, aviam, de Piastri podem dir que és un grandíssim pilot, ha guanyat Fórmula 3, ha guanyat Fórmula 2, vull dir, el que està claríssim és que té grans possibilitats, està assessorat per Mark Webber, que és el seu manager, i sempre ve que ja està d'acord, que estaven treballant per portar McLaren, però sembla que o almenys es parla de que sembla que està tancat amb Alpine. Però vés a saber, perquè si tenien ja algú firmat amb McLaren, aquestes coses a vegades es fan complicades i difícils. Vull dir que en aquest sentit, vés a saber què és el que passarà, si s'anirà a McLaren, si s'anirà a Alpine, o què passarà si se'n va a McLaren i Alpine es queda buscant pilot per un any. És una, bàsicament, Fernando els ha fet un forat enorme i difícil de tapar. És a dir que totes aquestes coses han estat passant aquest cap de setmana, que ha sigut un cap de setmana intens, on s'ha vist una cursa molt bonica, on s'ha vist moltes lluites, estratègies diferents, errades, i crec que just mereixedor el Max Verstappen tot el treball que ha fet durant aquest any que porta, no? Són 8 victòries que porta en aquest moment, i a part de les que va trencar,
Crec que es
mereix aquest títol sí o sí.
Sí, així és. I tot és que se mereix que ens el títol Max Verstappen. I bé, per últim, dues qüestions. Es retira un 4 vegades campió com Sebastian Vettel, ocuparà, com hem dit, aquest lloc Fernando Alonso a Aston Martin. I bé, 3 setmanes ara de paró, i què es podem esperar en Bèlgica en circuit Spa-Francorchamps, on entrarà, com no, que apunten a nou reglament.
Bueno, jo no crec que encara arribi del tot. El que sí que hi ha en aquestes petites modificacions de la part de sota, on hi ha la fusta, diguéssim que hi ha una fusta, i on hi ha els skid plates, que es diuen, que són les pastilles d'acer, que semblava que hi podia haver algun sistema que es movien una miqueta. Hi havia aquests rumors de que tot això estarà més ben lligat per aquesta cursa d'Spa. I en quant a Vettel, home, jo el content. Quan un pilot no ho té massa clar, el millor que pot fer és retirar-se. Perquè si no es retira sense tindre massa clar, és molt més fàcil que tingui un accident i que d'això pugui sortir una desgràcia. No? Vull dir que estic content que el Vettel, que no té res a demostrar, ha sigut 4 vegades campió del món, ha decidit anar-se a estar més temps amb la família, i és tot el respecte per ell i per tot el que està lluitant ara, que és la seva nova família, d'intentar arreglar amb tot el món. Vull dir que, en aquest sentit, perfecte. I el d'Espa, és un circuit que pot ser bo per Ferrari, si no ho fan errades, pot ser bo per McLaren, Red Bull, perquè hi ha diverses rectes i tenen una multitud de punta. És un circuit que té rebots ràpids, rebots lents, però jo crec que està molt tot igualat, i cuidado, com torno a repetir, amb Mercedes, no? Perquè estan allà, i estan allà no de broma, sinó que estan allà per quedar-se.
Sí, han demostrat Mercedes estar ahí davant i creiem que en Spa també pot ser estiguen també i qui sap si poden repetir el podi i algú més. No hi ha que descartar qualsevol cosa. Jo mira, sí, efectivament. Doncs Joan, el Prat, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més a Motor a Punt, que passi un bon estiu i fins una propera.
Igualment aquí, esperem després d'Espa, veiem què és el que passa i com es troba aquest campionat. Però és un campionat interessant, que encara que hi hagi molts punts de desavantatge en aquest moment, jo crec que tot això s'anirà ajuntant, perquè ara tenim un altre actor principal, que és Mercedes, allà al mig, i a més d'un susto farà el grup.
Així és, efectivament. Doncs pues bé,
vinga,
fins una propera.
Adéu.
I bé, ja sols es quedava un poc repassar que ens havia quedat en el tinter les declaracions després de carrera. Diu que Sánchez fallos del seu cos a Ferrari és algo que hi ha que analitzar. La veritat és que també Fernando Alonso en aquesta última declaracions d'esta carrera ja a través de confirmar aquest fitxatge amb Aston Martin, deia, bueno, Alfonso defensa d'Ocon ha tingut que alçar en tres curves, estava pressionat per el seu company d'equip en aquesta part de carrera última. Verstappen diu que explica el seu trompo durant la loca carrera d'Hongria i almenys s'afiança en este campionat. Hamilton diu que podia haver guanyat la carrera si no hagués el problema del dissabte i Russell diu que explotava les mans per a que arribara la pluja a Hongria, així que això és el que ha sigut. I bé, la propera setmana seguirem repassant notícies i ara anem a passar a parlar de MotoGP.
En Motor a Punt parlem de MotoGP.
Anem a MotoGP i bé, ja torna este cap de setmana. Després d'aquesta parada estival de un mes que han tingut els pilots després de un mes, no un mes i mig, però sí que han tingut prou més d'un mes de paró. I ja sabem on començarà la temporada que ve el campionat, i començarà a Portugal entre el 24 i el 26 de març, serà la primera cita, i és que ja se veu el 2023 més clar del que serà este gran premi de Portugal. Serà l'inici, ja ho ha confirmat la pròpia organització, i encara es coneix el resta del calendari de la temporada, però els promotors ja han decidit que s'obrirà en tota seguretat en Portimau el campionat, i és que començarà en Europa des de que ho feren l'any 2006, i és algo que a més sols fer tres voltes en les últimes dècades, perquè encara cobra major importància, així que mai antes havia albergat la primera carrera en Portugal. I en fi, la FIM confirma que hi haurà proves de pretemporada en el circuit durant setmanes prèvies al Gran Premi. Encara només no s'ha tancat les dates, però se van a celebrar, eh? D'esta manera serà Portugal la que es disca a Qatar con la primera del calendari, tot això perquè ja a mitjans de maig s'ha informat que hi haurà una remoció del circuit allí, per tant no està disponible l'entrada de la temporada de Xina, que no podrà ser que aquest any l'inici de competició el proper any en el circuit de l'Osalle en Qatar. Recordem, única prova nocturna. Ara escrivia, diu que Fabio Quartararo està començant a notar la pressió, pareix que sigui així després de l'última. Recordem que en aquesta carrera Fabio Quartararo tindrà que complir una long lap després d'aquest toc amb Aleix Espargaró, que en l'última carrera nascen, i tindrà que fer una long lap. Això tindrà que ser un poc condicionat, veurem en quin moment la fa de la carrera, però l'ha de fer, si no recordem, les tres voltes per a poder fer, i tindrà que anar lluitant en eixa en aquesta remuntada dins de què fer si vol optar per la victòria. La inspiració de Marc Márquez per a seguir en la seva recuperació està fent últimament Marc volent recuperar-se a poc i per això ha sigut com a inspiració la llegenda del boxejador Muhammad Ali. És que la importància d'este esportista americà radica en les 56 victòries que va arribar per estar són 5, a més de guanyar una medalla d'uns Jocs Olímpics i baix campionats del món. Estas són 5 derrotes de Muhammad Ali, eh? Però bé, Marc està ahí diguent, en una frase diguent, no comptes els dies, és que els dies compten, deia Muhammad Ali. I ahí està Marc, diguem, això agarra el testic, i que si algo pareix clar és que Onda vol que torni a les pistes quan abans, sense perdre més temps després d'eixa lesió en el muscle que està arrastant-li des de que molts mesos des que va començar. Des d'equip tampoc s'olviden d'ell, més bé tot el contrari, seguir sirvent de suport per al seu pilot, vol com una una vella espa, i li respongueren també aquesta frase l'equip Onda, i vol que tornar quan abans, i vol fer-ho mossegant de nou els seus rivals com acostuma de la seva carrera. Després del Gran Premi va tindre que parar a mitja recuperació, ja recordem que s'està portant diversos mesos, però que l'espera pareix que no tindrà i s'espera que no tindrà que recordar mai més tant de temps sense en Marc Márquez en les pistes. I ja per una altra qüestió és que a Rins diu que ajudarem a fer més senzilla la Onda, i ja n'hi ha més o menys la graella de MotoGP està un poquet a poquet completant-se, i bé, anem a repassar-la quina està siguent. També dic que Pedro Acosta ja diguem que tornarà este cap de setmana ja millor recuperat. Anem a veure si en este pot estar lluitant per algo més i pot arribar a algun millor resultat per a el tiburón de Massarrón, que bé, està costant ja fer un poquet d'aguet. Quan estava millor, doncs va arribar aquesta lesió. Anem a veure si en esta carrera pot estar ahí davant de Massarrón. I bé, ara mateix el mercat de fitxatges, bueno, en aquest cas la cohesió per a la propera temporada, doncs està de la seva manera. En Aprilia continuen els dos pilots de la temporada passada, tant Aleix Espargaró com Maverick Viñales. Després en Suzuki sol està confirmat Pecco Bagnaia, recordem que encara no està clar el segon pilot. En l'equip de Fausto Gresini, doncs, Eixetín Gresini Racing, està Fabio Di Gian Antonio, ja confirmat, seguís, i com no, Àlex, ja van comentar, aquesta incorporació, se fitxatge d'Àlex Márquez, que deixa l'equip de la Cerronda, al qual ja sabem també que Àlex Rins, el que no sabem qui serà el seu company, però tot apunta que en Academy no serà, serà un pilot del que provenga de Moto2, de l'equip, podria ser Ogura, podria ser és l'opció que més barallen en ara mateix aquest equip. Per a Yamaha, doncs continuen en el mateix que guanya Fabio Quartararo i Franco Morbidelli, que ara que Franco Morbidelli, hi ha que dir que ara està veient una estadística i està sent està fent uns resultats que tal vegada doncs són difícils de també de veure, no? Molts problemes el pilot italià en la moto oficial, i això que Quartararo és el que millor va anir a moto, és la millor Yamaha sense cap dubte, la única que funciona, la de Quartararo, jo pensava que Morbidelli anava a treure millor resultat, però està tinguent uns resultats molt decepcionants, la veritat. En l'equip del Money VR46 de moment no estan confirmats cap dels dos pilots, però és possible que Marini continue, i anem a veure si Bezzecchi, veurem, tampoc no està clar en Pramac, estan molt pendents sobretot en Pramac a veure si ocupen en el lloc este. estan lluitant-se molt entre Enea Bastianini, que per cert, volia dir, perdó, m'havia equivocat, un error, una errada, és que Javier Girantoni és el que ha firmat ahir. Recordem que està Enea Bastianini, que de moment no té lloc. Estan ahir a veure qui ocupa la segona plaça de Ducati, i això fa que ara mateix doncs, estiga en l'aire les places, per exemple, ja diguem, de l'equip del Money UR46 i també del Primera Racing, on està ara mateix tant Johan Zarco com en este cas Jorge Martín Martín Eitor. En KTM, en l'equip oficial, sí que ja està en confiança de rebut KTM amb Brad Binder, que seguís, i Jack Miller, que ja bé, recordem, procedent de Ducati. En on està Marc Márquez confirmat, veurem el segon, no sabem si Pol, no sabem si Mir, veurem qui és el que corre. En la KTM Tecua, doncs, Raúl Fernández està difícil, però bueno, encara té opció de poder quedar-se, i com no, tampoc no sabem en el With You amb motos que seran Aprilies, de moment no estan confirmats. Dovizioso pareix que no té pinta, i veurem Darrit Binder. I ara anem a conèixer amb Vicent Xirla, que com és este circuit del, en este cas, de Silverstone, en este Gran Premi de Gran Bretanya.
En Motor a Punt, el circuit de la setmana.
El circuit de Silverstone és un autòdrom ubicat en la localitat anglesa del mateix nom, situat a uns 90 quilòmetres al nord-est de Londres. Al igual que la majoria de les pistes britàniques, va començar sent un aeròdrom i es va convertir en circuit en 1948, quan, donat el mal estat de les pistes de Brooklands i Donington Park, s'hi va traslladar així el Gran Premi de Gran Bretanya de Fórmula 1. Este circuit té l'honor d'haver acollit la primera carrera de la història de la Fórmula 1 en 1950. En el 77, després d'un boicot cada vegada més gran per part dels principals pilots a l'històric TT de l'Illa de Man, es va decidir substituir-lo al calendari del Mundial de Motociclisme pel Gran Premi de Gran Bretanya, celebrat a Silverstone fins 1986, substituït a partir de l'any següent per Donington Park. El circuit ha sigut reformat en incomptables ocasions, l'última d'elles en 2010, justament per al retorn ací del Mundial de Motociclisme, que l'ha visitat ininterrompudament des de llavors, tot i que es va haver de suspendre la carrera en 2018 per les fortes pluges i en 2020 per la Covid-19. Ara per ara, el circuit té una longitud de 5,9 quilòmetres, cosa que el converteix en el més llarg del calendari de MotoGP i que farà que els pilots li peguen 20 voltes a la pista en la carrera de MotoGP. Compta amb 18 corbes, 8 a l'esquerra i 10 a la dreta, i tot i que el traçat és quasi idèntic al de la Fórmula 1, l'eixida de la carrera es dona a l'altra recta de meta amb què compta el circuit. Pel que fa a l'històric de guanyadors en la categoria reina, l'encapçalen Valentino Rossi i Kevin Swans amb 4 victòries cadascun, mentre que empatats amb 3 victòries trobem Jorge Lorenzo, Kenny Roberts, Casey Stoner i Mick Doohan. Després de la parada estival, torna el Mundial de MotoGP a Silverstone. Fabio Quartararo hi arriba com a líder del campionat i, després de no puntuar en l'última carrera, s'ha obert el Mundial per a Aleix Espargaró i Pecco Bagnaia, que arriben amb ganes i l'esperança d'acostar-se al liderat. Zarco també podria aconseguir una victòria que se li està resistint esta temporada. Després d'11 carreres han pujat 13 pilots al podi i hem tingut 5 vencedors diferents. En veurem el sisè al traçat ràpid i exigent de Silverstone?
Gràcies, Vicent, i fins la propera setmana. Anem amb els pneumàtics per aquesta setmana, que bé, són els mateixa composició que sempre és habitual, i és eix per a secs, planet, mitjà i dur, davant seran simètrics, mentre que darrere seran asimètrics. En cas de pluja, que sempre, ja diguem, pot passar sempre, en aquest cas en Silverstone, s'estaran aquests pneumàtics preparats, que són els blanets i mitjans, que seran davant simètric, darrere asimètric. Bé, després de repassar aquesta composició que portarà Michelin per este Gran Premi de Gran Bretanya, anem amb els horaris d'aquest Gran Premi, on tindrem els següents: la classificació de Moto3 serà a les 2 menys 25, a les 2 i mitja seran els últims lliures, els lliures 4 de MotoGP, a les 3 i 10 la classificació de MotoGP, i a les 4 i 10 la classificació de Moto2. Pel que fa al diumenge, les carreres a les 2 i 20 la de Moto3, a les 2 la de MotoGP i a les 3 i mitja la de Moto2. Recordeu que podreu veure aquestes carreres a edicacions, en aquest cas sessions, a través de DAZN en la seva plataforma, i a través de DAZN 2 en Movistar Plus. El canvi de diumenge d'horaris de les carreres, i també sobretot una hora més, sobretot el dia, és com és habitual que en Gran Bretanya és una hora menys, per tant la península, doncs, segurament és els horaris, i sempre és com és costum el canvi d'ordre sempre en Silverstone en els últims anys és, ha sigut així. I pel que fa a la meteorologia en Silverstone, doncs pareix que este cap de setmana, en un principi podien dir sempre la pluja apareixia, doncs tot apunta que no va aparèixer la pluja, això és notícia, i de moment no apareixia pluja, amb unes temperatures de 22 de màxima i 10 de mínima el dissabte, i uns 25 de màxima i 12 de mínima en este Gran Premi de Gran Bretanya, en el qual desitgem la sort per a tots els nostres, i que la propera setmana, pues, comentarem com ha sigut este Gran Premi. I fins així aquest programa, un plaer a tots els que ens heu escoltat a través de Josa FM, a través d'alguna de la xarxa d'emissores municipals valencianes, d'algunes emissores que connecten aquest programa de motor, com sigui Ràdio Solarval, Ràdio Vetera, Ràdio Godella, Ràdio Altea, Ràdio Tulia, l'Eliana, Alzira Ràdio i Ràdio Cosentaina, i com no, a través del podcast teniu-vos, que recordeu, podeu escoltar qualsevol dia qualsevol dels nostres programes que hem fet fins ara, i també, com no, us podeu seguir el nostre compte de Twitter, @motorapunt, per també seguir com està anat el cap de setmana d'este Gran Premi de Gran Bretanya. I nosaltres ens emplacem fins a la propera setmana, que portarem també molts continguts de tot el que hagi corregut aquest cap de setmana i el que possiblement vinga en el proper cap de setmana. Que passen un bon cap de setmana, que disfruten del motor i l'esport, i els emplacem fins la propera setmana. Adeu!